El primer cafè de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dimarts 11 de febrer al programa parlarem de la important tasca humana d'acompanyar els malalts. Seran un mirador de l'actualitat, coincidint amb el Dia Mundial del Malalt, amb el consultor sanitari Ignasi Arbusà, el president de l'Hospitalitat de Lourdes a Barcelona, Aleix Canalis, i el coordinador del Servei Religiós de la Vall d'Hebron, Ramon Giró. En l'entrevista d'actualitat recordarem el bisbe Pere Tena, que ens acaba de deixar. Ja en la segona hora parlarem del Repte Solidari, un projecte que posa ara en marxa a través d'un blog amb micromecenatge l'assessor fiscal Daniel Duro. També entrevistarem l'escriptor italià Roberto Costantino, autor del llibre Les raïces del mal, presentat aquests dies en el mar de la Barcelona Negra. I a la part final del programa, com cada dimarts, comptarem un dia més amb el Sacralia a casa nostra d'en Josep Maria Martí i Bonet. Tot això i més aquest dimarts en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins a les 10 del matí us acompanyarem a la sintonia de Ràdio Estel, Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga, la producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest dimarts.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Concentració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per defensar l'escola en català.
Unes 10.000 persones, segons Òmnium Cultural, i unes 1.500, segons la Guàrdia Urbana, en resposta a la convocatòria de somescola.cat en una concentració ahir a la tarda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per mostrar el seu rebuig a una sentència que obliga 5 centres a impartir una quarta part de les classes en castellà. El manifest que s'ha llegit afirma que Catalunya està patint l'atac més greu que ha rebut l'escola des de la transició. Els líders sindicals Josep Maria Álvarez i Joan Carles Gallego han titllat la resolució de l'alt tribunal d'atac a la llengua catalana.
El Partit Popular vol limitar la justícia universal.
El Congrés dels Diputats debat avui una proposició de llei del PP per limitar, com dèiem, els judicis a delictes sotmesos a l'estranger. La proposta arriba l'endemà que un jutge de l'Audiència Nacional ha dictat ordre de detenció contra l'expresident xinès Jiang Zemin.
I el suport a la independència de Catalunya podria ser majoritari.
Doncs sí, el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, el CEO, ha fet una enquesta sobre l'orientació del vot de cara al 9 de novembre. S'han plantejat 11 escenaris possibles que tenen en compte la sortida de la Unió Europea, l'oposició del govern espanyol o l'obtenció de grans beneficis econòmics. En tots els casos, el vot favorable a la independència és majoritari i oscil·laria entre el 45 i el 63%.
El Consell Executiu de la Plataforma per Catalunya, la xenòfoba plataforma, ha decidit destituir de manera fulminant el seu president per deficiències en la gestió del partit.
El fundador de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, que ha denunciat un complot en contra seu per descalvar-lo de la presidència, ha garantit que presentarà batalla i ha suspès cautelarment de militància i expedienta també per faltes molt greus als participants del que considera una reunió il·legal.
I publica en Sara un vídeo de la declaració de la infanta Cristina.
Doncs sí, després d'haver publicat una fotografia de la filla del rei reclamant davant del jutge Castro, declarant, volíem dir, avui l'edició digital del diari El Mundo n'ha difós un vídeo. S'hi pot sentir la infanta Cristina assegurant que sabia què feia el seu marit, però no l'Institut Nos. El fiscal estudia demanar 17 anys de presó per Iñaki Urdangarín. A la infanta li demanaria 600.000 euros per responsabilitat civil si el seu marit és finalment condemnat per desviament de fons.
Indústria calcula que l'eliminació de la subhasta elèctrica abaratirà un 3% el rebut de la llum.
Finalment, el Ministeri d'Indústria ha explicat com es calcularà aquesta factura de la llum. A partir del mes d'abril, el preu es fixarà dia a dia depenent del consum de cada usuari i es podrà consultar via internet.
Més notícies, més qüestions. Andreu Mascolell destaca que Catalunya té 2 dels 5 primers bancs espanyols malgrat la desaparició de les caixes.
El conseller d'Economia remarca que altres comunitats autònomes han sortit més malparades de la reestructuració financera. Destaca que el govern es va oposar a la possibilitat, d'altra banda, que Catalunya Caixa passés a dependre de Bankia.
I les ventades ara toquen sostre, amb 145 km per hora.
El temporal de vent ja ha arribat al seu màxim, eh? Si ahir els cops de vent van arribar als 130 km per hora, aquesta matinada s'han assolit, com dèiem, els 145 al Camp de Tarragona. Durant les properes hores, el mestral afluixarà sense marxar del tot i la tramuntana sembla que desapareixerà de cara al migdia.
Ara mateix passen 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Helicòpters del règim sirià han bombardejat amb barrils d'explosius un barri d'Alep, la ciutat més gran del nord del país. Els atacs aeris han passat unes hores abans de la represa de les negociacions de pau.
Recordem que ahir dilluns va començar una nova ronda de negociacions de pau a Ginebra, amb el rerefons de la treva que aquest cap de setmana va permetre evacuar centenars de civils de la ciutat de Homs. L'oposició al govern de l'Assad intenta aconseguir allargar aquest termini del corredor humanitari almenys 72 hores més. L'Observatori Sirià dels Drets Humans ha informat que de moment es desconeix si aquests bombardejos han causat víctimes a Alep, un dels objectius militars, recordem, del govern de Bashar al-Assad. A Homs encara hi ha 2.000 civils que resisteixen a marxar o que no han pogut ser evacuats. Hauran de continuar, per tant, sobrevivint amb molt pocs recursos i gairebé sense aliments.
Alerta Europa per l'alça del discurs anti-immigració i per l'eufòria dels xenòfobs europeus pel fresc suís als treballadors de fora.
A poc més de 100 dies per les eleccions al Parlament d'Estrasburg, el resultat del referèndum a Suïssa per limitar la immigració d'origen europeu ha disparat totes les alarmes. Si bé no és un estat de la Unió Europea, el país helvètic va fer seva la coneguda com a lliure circulació de persones, que permet que un ciutadà d'un estat de la Unió Europea o de Suïssa pugui viure i treballar en qualsevol altre estat de la Unió Europea o de Suïssa. La Comissió Europea, gairebé sempre basada a la prudència i a la contenció, va tornar a ser molt clara ahir. Mitjançant la seva portaveu, Pia Arenkilde, va amenaçar Suïssa de suspendre tots els acords bilaterals vigents.
En esports us destaquem avui que el Barça va tornar ahir als entrenaments unes hores després de recuperar el liderat de la Lliga gràcies a la victòria al camp del Sevilla per 1-4 gols.
Doncs sí, Marcel, els que van jugar aquest estadi, el Sánchez Pizjuán, s'han exercitat a un ritme menor que els seus companys. La gran novetat d'aquest entrenament va ser Neymar, que va fer part dels exercicis amb la resta de companys.
I encara sobre el Barça, us destaquem que el president Josep Maria Bartomeu va renovar ahir la seva junta directiva.
Doncs sí, Bartomeu ha nomenat com a vicepresident primer Javier Faus, a més d'establir també una nova vicepresidència que estarà ocupada per Manel Arroyo. Bartomeu ha decidit potenciar l'àrea de mitjans i de comunicació i han anunciat que Toni Freixa deixarà d'exercir com a portaveu de la junta directiva.
I parlem del Real Madrid perquè el seu tècnic, Carlo Ancelotti, ha anunciat la titularitat de Rafael Varane en el partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei, que jugarà, per cert, avui mateix.
Varane, una de les revelacions de la temporada passada, no juga com a titular, recordem, des de fa 3 mesos per problemes en un genoll. El Madrid té pràcticament decidida l'eliminatòria després del 3-0 obtingut la setmana passada en el partit d'anada. Això fa que el tècnic italià es decideixi a donar descans a alguns dels teòrics titulars, com per exemple Pepe o Sergio Ramos.
El president de l'Espanyol, Joan Collet, ha assegurat que la renovació del porter Kiko Casilla és la que està més abans. I, de fet, considera que podria haver-se tancat fa 10 dies.
No obstant, Collet ha explicat que abans d'analitzar bé tots els contractes i tenir-ho tot lligat, com dèiem, abans de signar-lo.
El català Martín Forcat ha guanyat la medalla d'or en la prova de persecució de biatló als Jocs Olímpics d'hivern de Sochi.
Doncs si Forcat havia guanyat una plata olímpica a Vancouver l'any 2010.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8:10, Laura Aznar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Notícia curiosa, bé, dues notícies em sembla que tenim avui.
Sí, una és curiosa-curiosa i l'altra és barrejada entre la curiosa i cultural.
Vinga, doncs per quina comencem?
Per la curiosa. Pel que fa a la curiosa, un grup de científics australians han descobert l'estrella més antiga del món coneguda fins ara. L'estrella s'hauria format just després del Big Bang, ara fa 13.600 milions d'anys. El descobriment permetrà estudiar per primera vegada la composició química dels primers cossos celestes i obre la porta a saber més detalls sobre els orígens de l'univers.
Tenim nom d'aquesta estrella?
No l'hem trobat.
No l'hem trobat, el buscarem per la segona hora. I si no, l'hi posem nosaltres.
Molt bé.
Vinga, una altra notícia curiosa.
Doncs és aquesta, la barreja entre curiosa i cultural, és que Núria Vidal narra l'experiència de veure's a l'In Memoriam dels Goya. Ha relatat com va viure el fet de veure la seva foto durant la nit dels Goya, el resum d'imatges de les persones relacionades amb el món del cinema que havien mort el 2013. El seu blog ha publicat una entrada on diu literalment: podria ser un conte de Borges o d'Adolfo Bioy Casares, però va passar de veritat. Ahir a la nit em van matar. La confusió es deu a que al llarg de la celebració, quan va voler-se acomiadar de la periodista Beatrice Sartori, van mostrar per error una imatge de Núria Vidal, tot plegat perquè la foto original apareixien juntes i qui la va retallar va equivocar-se de persona. Vidal lamenta que Beatrice hagi quedat oblidada i demana a l'acadèmia que esmeni l'error d'alguna manera.
Kiss me hard before you go. Atenció pels fans de Lana del Rey, perquè ha anunciat nou disc per aquest maig. Gerard Campos, bon dia.
Doncs jo també sóc un fan.
També ets fan de Lana del Rey, explica'ns. Ara de moment estem escoltant aquest Summertime Sadness.
Doncs sí, Ultraviolence és el títol d'aquest nou àlbum de l'artista de Nova York, que sortirà a la venda el proper 1 de maig. Tot i que ja havia anunciat que publicaria un nou disc durant aquest 2014, no ha estat fins ara que Lana del Rey ha confirmat la data i el nom d'aquest nou àlbum. El títol del disc, Ultraviolence, vol retromenatge als mètodes expeditius dels personatges de les pel·lícules La taronja mecànica, de Stanley Kubrick. Aquest tercer àlbum d'estudi arriba amb el risc de quedar eclipsat per l'èxit del seu debut, Born to Die, que va publicar l'any 2012.
Moltes gràcies, Jan. De moment nosaltres ens quedem amb aquest Summertime Sadness de Lana del Rey. Tot seguit arriba l'Ignasi Miranda de la sintonia de Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Un minut i serà un quart de nou. Bon dia. El bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, Pere Tena, va morir ahir al matí després d'una operació d'urgència a l'aparell digestiu que no ha pogut superar. El prelat de 85 anys i mig tenia un Parkinson controlat i tractat des de feia més d'una dècada i el seu estat de salut era bo aquests últims mesos. Havia presidit el 15 de gener passat un acte acadèmic a la Facultat de Teologia a Barcelona sobre l'exhortació pastoral Evangelii Gaudium del Papa Francesc i una setmana abans, el 8 de gener, havia fet una ponència en un altre acte acadèmic, també de la Facultat de Teologia, sobre la Sacrosanctum Concilium i la reforma litúrgica del Concili Vaticà II, que era la seva especialitat, ja que, per exemple, l'endemà de la publicació d'aquesta Constitució Dogmàtica va fer ja el jove Pere Tena una conferència a Salamanca el 1963, com dèiem. També aquest 23 de gener passat, Pere Tena va presidir a la Catedral de Barcelona una missa funeral per la mare del fotògraf del Setmanari Catalunya Cristiana, Agustí Codinachs, i se'l veia en bon estat. El 25 de gener, dissabte, fins i tot va fer una conferència als monjos de Montserrat, també sobre la Constitució Sacrosanctum Concilium. La missa exequial pel bisbe Pere Tena, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac, se celebrarà a 4:45 d'aquesta tarda a la mateixa Catedral de Barcelona, amb transmissió en directe per Ràdio Estel i Ràdio Principat. Com a gran liturgista que era, molt conegut en l'àmbit de l'Església a Espanya i Europa, es preveu la presència de nombrosos bisbes de diferents diòcesis espanyoles en la celebració d'avui. Pere Tena havia nascut a l'Hospitalet de Llobregat el 14 de maig de 1928, s'havia ordenat sacerdot el juliol de 1951 i, entre altres càrrecs sobre la pastoral litúrgica, havia format part com a sotssecretari de la Congregació per al Culte Diví i de la Santa Seu. I avui fa un any que Benet XVI anunciava la seva renúncia. El portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, va destacar ahir amb aquest motiu la convivència i la solidaritat espiritual entre el papa Francesc i el seu predecessor, el papa emèrit Benet XVI. En una entrevista a la web de la Ràdio Vaticana, Lombardi explica que no hi ha hagut mai cap por sobre la situació creada per la convivència entre dos papes al Vaticà, ja que la qüestió del pontificat és servei i no pas poder.
La premsa avui. Doncs repassem els titulars dels principals diaris primer de tot de l'estat espanyol. Comencem amb el diari La Razón, que titula la investigació sobre el vídeo de la infanta. Se centra en dos advocats. En la mateixa línia, parlant d'aquesta declaració de la infanta Cristina aquest dissabte als jutjats de Palma, el diari L'ABC titula, d'altra banda, volíem dir, el diari El País, el fiscal demanarà fins a 19 anys per Urdangarín i exculparà la infanta. Ara sí, el diari ABC titula Divisió al PSOE per l'elecció dit d'Elena Valenciano per les europees. I, per acabar, el diari El Mundo titula Pressions contra l'Espanyol davant del Tribunal.
I d'altra banda, el diari La Vanguardia, a casa nostra, titula La Unió Europea amenaça Suïssa de vetar-li l'accés al mercat. Seguim amb el diari El Periódico. El fiscal demanarà 17 anys de presó per Iñaki Urdangarín. D'altra banda, el Punt Avui titula Ni un pas enrere, en referència a la manifestació convocada ahir davant del Tribunal Superior de Justícia a Barcelona per protestar contra l'última resolució de l'escola en català. I el diari Ara titula Alarma per l'auge del discurs antimigració respecte a la decisió presa per Suïssa.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quin tema tocarem avui?
Avui sí que toquen
Infanta...
els Goya.
Avui toquen els Goya. Vinga, sí. A veure.
Entre altres.
Entre d'altres. Comencem.
Mira, David Trueba, el gran triomfador dels Goya, en el seu discurs va expressar afecte per Catalunya i va recomanar anar a conèixer la seva gent, perquè les coses no són com les expliquen alguns locutors de ràdio i articulistes de premsa. I també va dir que li agradaria una Espanya on les escoles ensenyessin nocions de les diferents llengües de l'Estat. Ara entenem per què el ministre Wert va optar per no ser-hi. És clar que aquí uns treballadors de TV3 van optar perquè la gala del Gaudí no existís, boicotejant-ne la transmissió en directe. Flac favor a la indústria catalana del cinema, en la qual, diguem-ho tot, el català hi és residual. Com també ho és en l'àmbit de la justícia. Ho recordava ahir Mario Serra en l'acte de protesta per la sentència contra la immersió lingüística a l'escola. Esmentant unes dades del jutge Santiago Vidal, va destacar la paradoxa que un Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que dicta només l'1% de les sentències en català, imposi el 25% de les classes en castellà quan ho demanen només 5 de les 600.000 famílies de Catalunya. A l'editorial del Punt Avui diu que La societat catalana s'està cansant de la creació artificial de problemes i que caldrà mantenir-se alerta en defensa dels drets nacionals. Sobre el procés sobiranista, Lluís Foix escriu a La Vanguardia que encara som a temps de tot, però recorda que les revolucions acaben triomfant quan no s'han fet els canvis a temps. En aquest sentit, exhorta Rajoy a moure fitxa davant el full de ruta que Mas ha presentat amb la pregunta i la data de la consulta. I pel que fa a la consulta, Carles Boix escriu a l'Ara que govern i Parlament han d'establir urgentment unes regles clares que aclareixin si, per guanyar, el sí-sí ha de superar el 50% dels vots vàlids o simplement ha de ser l'opció més votada. Altrament, la consulta tindrà un component d'incertesa i arbitrarietat que pot perjudicar greument el procés. Finalment, sobre el judici de la infanta Cristina, Xavier Roig escriu a Nació Digital que en aquest sainet en què els fiscals intenten complaure els seus amos i la princesa, seguint el consell dels seus advocats, pretexta que va actuar per amor, només el jutge demostra voluntat per defensar les institucions democràtiques quan són tots els qui cobren de l'erari públic.
Gabriel, ai, l'amor, l'amor.
L'amor.
Molt bon dia, Gabriel, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Ràdio Estel.
Si estàs aturat, no paris. Ràdio Estel et convida els dimecres a les 6 de la tarda a l'Església No S'Atura, un programa per conèixer les persones i entitats que treballen cada dia contra l'atur i per oferir-te la seva ajuda. Dirigit per Àngel Di Arriba i presentat per Ignasi Miranda. Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'Església No S'Atura, patrocinat per Logic Stock Maresme, serveis de logística i distribució de paquets. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen gairebé 7 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Repassem aquesta xarxa viària, sobretot més propera a la ciutat de Barcelona. És la que va més carregada, evidentment, a aquesta hora del matí. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2 continua lenta amb aturades, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, i més endavant el cinturó de litoral també, amb retencions entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. A l'autopista B23 hi ha cua en aquesta zona de Sant Feliu, aquests dos carrils que van a buscar precisament el cinturó de litoral, i més endavant també aturades a la B23, entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona. Autopista del Vallès. Aquí els vehicles s'aturen entre Sabadell i Badia. Déu-n'hi-do, retencions ara destacades en aquest tram de la C-58 baixant cap a Barcelona. Aturades que també trobarem a l'autopista C-33, a la zona de Parets, sobretot hi ha cua, la sortida de Parets, en direcció nord, en aquesta autopista C-33. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Bon dia. I finalment, coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Ambient fred el que tenim aquest matí arreu de Catalunya, després de les fortes ventades que aquestes últimes hores han arribat a ratxes de més de 130 quilòmetres cap a les Terres de l'Ebre. Hem baixat les temperatures, la sensació de fred es veu greujada per aquest vent, un vent que va de baixa, però que aquest matí encara tindrà ratxes de moderades a fortes, sobretot cap a les comarques del sud de Catalunya. Cal dir, però, que de cara a la tarda els vents giraran cap al sud-oest i ja no seran ni tan freds ni tan forts. Temperatures actuals tenim ara mateix 7 graus a la ciutat de Barcelona, a Girona la temperatura és només de 2 graus, a Lleida tenen també 2 graus de temperatura i a Tarragona la temperatura és de 8 graus. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar d'un ambient bàsicament assolellat, aquest matí amb alguns núvols poc importants que han d'anar desapareixent, un matí de sol, però una tarda amb més núvols. De fet, els núvols augmentaran a partir de migdia a les comarques de Ponent i de tarda a tarda, cap a última hora del dia, començarà a ploure altra vegada a les comarques de Ponent i comarques del sud de Tarragona. Precipitacions que de cara a la nit i matinada no passaran de la meitat oest. Per tant, en principi, no han d'arribar a les comarques de Barcelona i tampoc a les de Girona. De fet, allà on plogui a la tarda i també aquest vespre serien precipitacions poc importants. La cota de neu estarà situada al voltant dels 1.000-1.200 metres a l'àrea pirinenca. De cara demà, un dia amb sol, al matí farà fred, no tant com avui, però déu-n'hi-do, un matí per abrigar-se, i de dia les temperatures pujaran. De fet, avui pujaran una mica respecte a les d'ahir, no gaire, però en canvi, de cara a dijous, les temperatures màximes s'enfilaran fins a valors de 16 a 18 graus. Podria ser que el temps tornés a canviar de cara al cap de setmana, però els propers dies, ambient cada cop més assolellat i temperatures diurnes altes, però compte que els matins seran freds.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 9:45 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel. Prepara't per viure una experiència de 2 dies amb el Club Més Amics. Vine els dies 15 i 16 de març a recórrer els llocs manyanatians de Tremp i els seus voltants en motiu del 150è aniversari de la Fundació dels Fills de la Sagrada Família del Pare Manyanet. Recorda-ho, serà els dies 15 i 16 de març. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Maximitza el teu estalvi amb l'ofertassa d'Hipercor.
Oli d'oliva verge Almazara de Torres Morente, caixa de 4 litres més 2 gratis, 14,20 €.
Així només pagues 2,37 € per litre. Oferta vàlida només a la península.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor. També a hipercor.es.
El mirador de l'actualitat.
Avui se celebra la Jornada Mundial del Malalt, coincidint amb la festa cristiana de la Mare de Déu de Lourdes, tot un referent de la fe de les persones que pateixen alguna malaltia i dels qui els acompanyen. El lema d'aquesta commemoració és aquest 2014, fe i caritat, també nosaltres hem de donar la vida pels germans. I és que són moltes les persones que, sovint de forma totalment anònima i sense fer soroll, ajuden els malalts en el seu patiment i en la seva situació, a nivell humà, espiritual, material i emocional. En aquesta ajuda, que va molt més enllà de l'àmbit sanitari, és sobretot un acompanyament impagable i insubstituïble la tasca que fan aquests agents de la pastoral sanitària. En domicilis, en hospitals i en molts altres llocs, són nombrosos els metges, infermers i altres persones que s'erigeixen en autèntics agents, com dèiem, d'aquella pastoral que, com ens diu el Papa Francesc en el missatge d'aquesta 22a Jornada Mundial del Malalt, acosta amb tendresa les persones als qui necessiten atenció i, per tant, porta l'esperança i el somriure de Déu, afegeix el Papa, enmig de les contradiccions contradiccions del nostre món. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Doncs avui volem conèixer alguns aspectes de l'acompanyament als malalts. L'Església Catòlica i les altres confessions religioses presents a Catalunya, a més dels serveis religiosos ordinaris, amb un sacerdot o una persona amb capacitat d'oferir aquest servei, es fa present a moltes persones disposades, sobretot a ajudar i a donar consol en uns moments tan difícils com són els de la malaltia. El Papa Francesc, en el seu missatge per aquesta Jornada Mundial del Malalt, recorda que la Creu de Crist invita a deixar-nos contagiar pel seu amor i ens ensenya així a mirar sempre els altres amb misericòrdia i amor, sobretot en el cas dels qui pateixen i necessiten ajuda. Pels cristians, allò que dona sentit al sofriment és precisament el moment de Jesús patint la mort violenta. El text del Pontífex destaca diverses vegades aquest misteri i aquesta realitat humana i alhora transcendent. La malaltia com a realitat ens interpel·la i sobretot ens connecta amb la necessària solidaritat que es converteix en les dificultats en un valor especialment valorat per la societat en el nostre temps. Defensar la vida, oferir un somriure i una esperança a la persona malalta i deixar que l'evolució natural de la persona segueixi el seu camí, ja sigui cap a una recuperació de la salut o ja sigui cap a la mort, formen el trípode d'un treball on tots podem estar implicats en diferents moments de la nostra existència. Un exemple d'entitat que treballa pels malalts és l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. A moltes diòcesis de tot el món, grups de cristians acullen malalts, especialment amb discapacitats psíquiques o físiques, i els donen aquell efecte que necessiten en una imatge al més pur estil de l'apòstol Joan i la Mare de Déu al peu de la creu durant la passió de Jesús. No és només una qüestió religiosa, sinó sobretot de treball per una societat més justa on els nostres malalts tinguin l'acompanyament que necessiten i que mereixen.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el nostre mirador d'avui, Dia Mundial del Malalt. Avui comptem amb la presència a la taula de l'estudi de Ràdio Estel d'Ignasi Arbussà, consultor sanitari. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia i moltes felicitats a totes les Lourdes.
Efectivament, sí, aprofitem per felicitar les Lourdes, així és. També tenim Aleix Canalis, president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
I finalment saludem Ramon Giró, que és coordinador en funcions del servei religiós de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i també és membre de la Fraternitat de Natzaret, una entitat inspirada en l'espiritualitat del beat Carles de Foucault. Ramon Giró, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, Ignasi.
Gràcies per ser amb nosaltres tots tres. Bé, com definirien vostès l'acompanyament als malalts? Una tasca que de vegades ens sembla molt simple, molt ordinària i potser poc valorada, però és molt important. Vol començar el senyor Arbussà?
Bé, nosaltres ens ensenyaven ja a la facultat de que no hi ha malalties, sinó que hi ha malalts. I, per tant, això és un enfoc holístic, no?, del conjunt de la persona en totes les seves dimensions, tant físiques com psicològiques com espirituals també. L'acompanyament d'aquesta persona que amb algun dels seus òrgans o del seu funcionament vital doncs hi ha una desestructuració, hi ha una malaltia pel mig, doncs obliga que realment aquells que estem al voltant d'ell considerem aquesta persona en el seu conjunt i sapiguem acompanyar-la. Intentant cobrir com a mínim aquelles necessitats tan efectives com purament mèdiques o assistencials que fa que realment aquesta persona se senti més confortada, més acompanyada finalment i probablement forma part també del procés terapèutic.
Acompanyament a la persona, per tant. Hi ha malalts, no malalties. Exacte. En principi també popular, però em sembla que molt important. Senyor Giró?
Sí, nosaltres, bueno, jo diria que em fixaria en les actituds que cal tenir per acompanyar, no? Per acompanyar una persona, doncs, cal tenir, doncs, ser capaç d'acollir, per tant, hospitalitat, acollir a la persona en totes les seves dimensions, estar present en els moments difícils, en els moments més bons de recuperació o de malaltia, i també la compassió entesa com aquella actitud que cristiana, no?, de l'Evangeli, que fa que, a més de solidaritzar-te amb el que està vivint aquella persona, pues intentes fer quelcom per millorar aquella situació, ajudar, acompanyar. En aquest acompanyament personal, sempre s'han de tenir molt presents els recursos personals que té el malalt o la família per potenciar-los, per treballar-los, perquè en definitiva és la persona la que gestiona la seva pròpia malaltia, i després també doncs, tenir en compte quines són les necessitats, necessitats espirituals, necessitats de relació, necessitats socials, per doncs, ajudar. No? Per tant, parlem de recursos personals i necessitats en la malaltia.
Sobre l'acompanyament, senyor Aleix Canalis.
Sí, home, la tasca que fem des de la nostra entitat és una mica el que deia el senyor Giró, no? Fem d'hospitalaris, d'acolliment d'aquelles persones doncs, que en un moment determinat de la seva vida pateixen algun tipus de malaltia o dissortadament doncs, tenen algun tipus de discapacitat física o psíquica a llarg termini, i la nostra tasca doncs, és acompanyar-los en aquest procés. Sobretot és un suport espiritual, donat que doncs, a la nostra entitat suport mèdic pròpiament no en donem, no? Però si és un suport espiritual i un acompanyament doncs, per aquest mal tràngol, aquesta situació moltes vegades transitòria, però de vegades també doncs, a llarg termini, doncs, la persona l'afronti amb la serenitat i sentint-se acompanyada en tot moment doncs, per part de persones doncs, que es fan càrrec de la seva situació i que volen doncs, ajudar-lo i tirar endavant.
L'Hospitalitat de la Mare Déu de Lourdes, avui representada pel seu president a Barcelona, Aleix Canalis, és una entitat que porta aquest nom que és una mica pont, no? Hospitalitat com a valor i hospitalitat en el sentit d'hospital, també, no? D'acollida a la persona malalta. S'inspira, recordem-ho, en tota aquesta gran devoció a la Mare Déu a través del Santuari de Lourdes, que fa més de 150 anys que existeix, no? Des de les aparicions a Santa Bernadette de Subirús.
Sí, de fet, la nostra entitat va néixer el 1910 amb la voluntat, doncs, en el seu moment d'acompanyar totes aquelles persones en aquell moment doncs, de la diòcesi de Barcelona que volguessin fer aquesta peregrinació a Lourdes en les passes de Bernadette. Amb el temps, la funció essencial doncs, a la nostra entitat segueixen el mateix, però òbviament ens hem anat adaptant als temps que corren, hem ampliat el nostre ventall d'activitats i també a través d'una entitat germana, que és la Fundació de la Mare Déu de Lourdes, que va néixer doncs, de l'Hospitalitat, doncs, ens permet donar assistència a persones amb problemes diferents de discapacitat i permetre doncs, acompanyar i fer viure l'esperit de Lourdes, que avui celebrem doncs, la seva festivitat durant tot l'any.
Sí, sí, durant tot l'any, però avui és el dia, però òbviament recordem que l'Hospitalitat de Lourdes té delegacions, té entitat a pràcticament totes les diòcesis de Catalunya, a Vic, Tortosa, Tarragona, Girona, per tant, i a més s'organitzen pelegrinatges cada any a Lourdes, com a mínim un.
Efectivament, cada diòcesi, cada hospitalitat organitza els seus viatges, nosaltres concretament des de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa n'organitzem dos l'any, un al juny i l'altre al setembre, i doncs també realitzem un peregrinatge a Montserrat el mes de maig, conjuntament amb totes les hospitalitats de la Mare de Lourdes de Catalunya.
Per tancar, senyors, la primera qüestió sobre l'acompanyament. Com s'aconsegueix aquesta proximitat amb el malalt? I aquí potser és una pregunta no només per la gent pastoral, humà i religiós, sinó també pel professional, pel metge. Perquè és molt important, no?, que el malalt tingui confiança. De vegades, si una persona li ofereix aquesta ajuda, però ell no trenca aquesta distància, aquesta barrera que de vegades hi ha, és complicat. No sé si sobre això podem donar alguna reflexió als oients.
Sí, bàsicament...
Sí? Sí, senyor Canalis.
Sí, igual. No. Bàsicament, la principal virtut que ha de tenir una persona que vulgui acompanyar una persona que està malalta és tenir la capacitat d'escoltar, de saber percebre quines són les necessitats d'aquella persona en un moment determinat. Persones amb la mateixa malaltia poden necessitar un suport diferent en relació sobretot al seu estat d'ànim i a la manera que tenen d'afrontar-la. La principal virtut de les persones que intenten fer aquest acompanyament des de la banda més espiritual i més humana, més que de la part més tècnica o mèdica, doncs és aquesta, saber apreciar, saber discernir en cada moment quina és la necessitat per tal doncs, de poder fer aquest suport puntual. Doncs,
Saber escoltar, però cal que el malalt parli també, no? Sí. Tingui confiança.
Sí, jo diria que bueno, com que hi ha persones que sofreixen, hi ha persones que estan malaltes, vull dir, l'Església sempre, des de tots els temps, ha volgut estar al costat i acompanyar aquestes persones. Infinitat d'ordres religioses que han anat nascent, hospitals que s'obrien al llarg dels segles. Bé, en aquests moments l'Església continua doncs, estant al costat de les persones que sofreixen. a través doncs, de la pastoral de la salut, no? Per això fa 25 anys que es va subscriure el conveni Església-Estat perquè hi hagués en tots els hospitals públics i de la xarxa pública adherits doncs, un servei religiós. Això és una cosa que, per desgràcia, molta gent desconeix. I aleshores arriben a l'hospital i no saben que hi ha aquest recurs espiritual, terapèutic, com ha dit molt bé el doctor, doncs nosaltres el que procurem és fer arribar la informació a través dels professionals en un hospital, doncs, que existeix aquest servei, i aleshores realment la persona que viu la fe li agrada celebrar la seva fe i troba molt de força o d'ajut en aquest trobar-se o en aquest doncs, parlar o en aquest rebre el sagrament de la comunió, de la confessió. Aleshores, bueno, podríem dir que realment el que viu la seva fe doncs és un moment important.
Ho necessita, vaja.
A través del, en el moment de la malaltia, poder tenir aquesta presència, aquest acompanyament, aquest suport sacramental, etc.
Aquest servei religiós que, evidentment, és obert, és lliure, en una societat plural com la nostra, i al qual tindrien accés també a altres confessions religioses. No sé si, pel que vostè sap, els evangèlics ortodoxos, musulmans, jueus, tenen algun servei religiós en centres hospitalaris catalans.
No està encara doncs, instituït o institucionalitzat, però sí que doncs, assisteixen, no? Assisteixen i acompanyen els seus feligresos. I moltes vegades doncs, bueno, és a través nostre, perquè doncs, ens ho comuniquen a nosaltres i nosaltres passem la informació, localitzem doncs, l'imant o el rabí, i si no, doncs, també ho fa l'hospital a través d'atenció a l'usuari.
Doctor Arbussà.
Deixeu-me agafar una òptica més laica, en tot cas. No? Endavant, l'acompanyament no és únicament una funció de l'Església, diguéssim, que ho fa molt bé, sinó que realment l'acompanyament és una obligació que com a humans tenim envers el proïsme. No? El proïsme que pateix té una sèrie de necessitats per estar en un moment que és un tràngol de la seva vida, que és la malaltia. Normalment sol ser malaltia crònica i perllongada, i normalment pot ser greu, amb el qual estem implicats tots. Estem implicats l'entorn familiar, l'entorn de relacional d'aquest pacient, i sobretot, i per el meu viatge professional, els professionals sanitaris. El professional sanitari ha de tenir aquesta òptica que dèiem abans d'entendre el pacient en el seu conjunt i amb totes les seves necessitats. Moltes d'elles no expressades únicament perquè hi ha un hepatocit que no funciona o perquè hi ha un estómac que sangra o per malaltia orgànica identificable, sinó per al seu conjunt en el qual aquest patiment es trasllada doncs, a necessitats que són d'ordre psicològic, d'ordre de necessitat de suport, de companyia, d'informació, de com es dona aquesta informació perquè realment sigui acceptada per aquest pacient, i això ens afecta a tots els que estem al seu voltant, professions sanitàries, de forma molt clara. I a vegades tenim una certa tendència als professionals sanitaris anant-se'n a el que és la guarició del problema orgànic i no del concepte aquest de persona que necessita acompanyament.
Jo voldria afegir amb això que s'està fent, jo fa 16 anys que estic a l'Hospital Vall d'Hebron amb aquest servei religiós. He notat un canvi positiu en el sentit de que cada vegada hi ha més professionals que s'interessen pel tema de l'acompanyament espiritual, el tema integral, i inclús doncs, els caps de servei ens demanen de que ens integrem en els equips multidisciplinars per poder, doncs, això, no? Que expliquem bé el que fem, com ho fem, i ells doncs, també aprendre a detectar aquestes necessitats que, com molt bé deia el doctor, són d'índole intrapersonal, amb si mateix, el sentit de la vida, el sentit del per què m'està passant a mi això ara, són de dimensió relacional, si un se sent sol, se sent estimat, doncs portarà molt millor la malaltia, i també transcendental o transcendent, que pel que té fe, pel que creu en Déu, doncs és una dimensió, i hi ha altres persones que no creuen en Déu, però també tenen una dimensió espiritual transcendent. no cal que es concreti en quelcom religiós, però hi ha una transcendència, no? Uh-huh. Aleshores, els professionals cada vegada són més sensibles a això.
Avui compartim el mirador de l'actualitat, coincidint amb la Jornada Mundial del Malalt, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, amb el president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, Aleix Canalis, i amb el coordinador del Servei Religiós de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i agent de pastoral sanitària, Ramon Giró. Bé, en l'exemple d'un hospital com el de la Vall d'Hebron, i tenint en compte que de malalties n'hi ha moltes, hi ha malalties de llarga durada, malalties més ocasionals, una operació d'urgència, una apendicitis o un problema més petit, però que també obliga de vegades a un ingrés hospitalari, també hi ha doncs això, malalties cròniques. Com és un servei com el de la Vall d'Hebron? Actualment, per exemple, a part de vostè, qui en forma part? Hi ha un sacerdot?
Sí, en aquests moments hi ha 4 sacerdots, una agent de pastoral, que és una àvia, una mare de família que ja és àvia, i un servidor, com a seglar, com a, com a consagrat. Aleshores, el que fem doncs, és atendre les sol·licituds que hi ha doncs, dels propis pacients o a través de les infermeres o del personal sanitari que ens avisen, no? Ens avisen doncs, perquè veuen que hi ha una persona que està, té un sofriment, podríem dir, espiritual o perquè ha expressat doncs, que vol que parlar amb el mossèn o que vol els sagraments, no? Cada dia celebrem l'Eucaristia. Aleshores, i després, doncs, bueno, fem això, pràcticament tot el dia estem, doncs, visitant malalts, no? Tant els que ens demanen com alguns que contactem, doncs, simplement...
Per oferir-los el servei, per comentar-los que existeix aquest servei, etc. Uh-huh. L'Eucaristia, suposo que té una participació variable de malalts o de professionals de l'hospital.
Sí, és una... Podríem dir, clar, que com la gent està, molts d'ells, doncs, estan allí... immobilitzats, per dir-ho així, en el llit, el que passa, no hi ha molta participació, no?
Clar, però s'ha de desplaçar una capella...
Sí,
clar.
Poden haver 7, 8, 10 persones, a vegades 2, Però, bueno, és la presència i és la celebració d'aquest, bueno, sagrament que s'afegeix a tot el que l'Església doncs, celebra, no? En cada Eucaristia. No, no estem sols allà. Quan estem poquets, també hi és tota l'Església representada i tots els malalts i tots els familiars. No?
Ramon Giró ens ha posat l'exemple d'un hospital gran, el més gran de Catalunya, com és la Vall d'Hebron, però també podríem posar l'exemple d'una entitat d'Església, com és l'Hospitalitat de Lourdes, de la qual ja ens ha parlat el seu president Aleix Canalis abans, però una miqueta més de comentari, si pot, senyor Canalis, sobre el que és la vida ordinària de l'hospitalitat. Més enllà del dia d'avui, on suposo que tindran vostès una celebració aquesta tarda.
Sí, a la catedral, a les 7, fem doncs la missa per celebrar la diada i després fem una processó fins a la capella de Nostra Senyora de Lourdes que està doncs, al claustre de la catedral. No, el dia a dia de l'hospitalitat, més enllà de les peregrinacions i dels actes que fem al llarg de l'any, hi ha un grup de voluntaris doncs, que s'encarreguen, que es diu de suport al malalt, que s'encarreguen precisament doncs, a visitar persones que durant els peregrinatges hem pogut detectar o que tenen un entorn familiar o afectiu que té certes mancances, no? Persones que viuen soles, persones que no estan impossibilitades per desplaçar-se doncs, a fer certes activitats i la feina, la tasca doncs, que fem des de l'hospitalitat, concretament aquest grup de suport al malalt, doncs és de visitar aquestes persones periòdicament i poder fer un seguiment doncs, de la seva situació. El cert és, com deia abans el doctor, doncs que l'evolució de moltes malalties moltes vegades no és estrictament la malaltia física que puguin tenir, no? Moltes malalties tenen un component, diguem-ne, psicològic, en el qual, doncs, si la persona psicològicament ho afronta amb unes determinades ganes, il·lusions i optimisme, fins i tot m'atreviria a dir, doncs, les possibilitats de curació augmenten exponencialment, de la mateixa manera que si un pacient té confiança en el seu doctor, doncs, la mateixa medicina, el mateix comentari, el mateix tractament, doncs, estic convençut que és molt més efectiu.
Té més efecte, seguríssim.
Té més efecte, seguríssim. Un aspecte psicosomàtic de la malaltia. Doncs intentem, cadascú des de les seves possibilitats, doncs empenyen aquesta direcció per tal doncs, de reconfortar les persones i que al final doncs, aquestes situacions mèdiques evolucionin favorablement.
Des d'aquí volem fer avui tot el nostre reconeixement, dedicar-lo a totes les entitats que ajuden a malalts. L'Hospitalitat de Lourdes és un exemple, els equips mèdics i pastorals dels hospitals, serveis religiosos també són un exemple, però n'hi ha moltes més. Per tant, tot un reconeixement. També la feina que fa l'Església per moltes persones malaltes, particularment en situació difícil, com són els malalts de sida. Hi ha moltíssimes persones, religiosos, religioses, que ajuden als malalts de sida particularment, per posar només algun exemple. Algun comentari sobre aquests temes de les...
No, ampliar una miqueta el reconeixement que feies en la vida quotidiana. Vull dir,
les famílies.
Exacte, els fills que cuiden dels avis, o la tieta, no sé, és quelcom que hem de tenir present en tota la nostra actuació. Quan hi ha algú que pateix, algú que sofreix, hem d'estar al seu costat. Hem d'identificar quines són les necessitats i hem de fer tant com estigui al nostre abast per acompanyar-lo. No?
I de vegades sense cap malaltia mèdicament reconeguda, una persona de 90 anys que visqui a casa necessita unes atencions, no? Com sí. Si fos una miqueta un malalt, sí, per dir-ho
sí.
Així.
Sí, amb això jo volia dir que la pastoral de la salut de la diòcesi i de totes les diòcesis no només està centrada en els hospitals, que és un punt important, i en les residències o en els sociosanitaris, que es diu ara, sinó sobretot també en totes les parròquies hi ha equips de pastoral de la salut en què doncs, visiten els malalts, els hi porten la comunió, etc. I això doncs, aniríem cap a aquesta dimensió solidària de la pròpia comunitat, quan una parròquia viu com a comunitat, doncs atén i té molta cura d'aquestes persones que doncs, o són grans o són crònics i tal, no? I això és una, sobretot, vull dir que la delegada, la Maria José Martínez, i té molt d'interès en que això doncs, es potenciï cada vegada més.
Doncs des d'aquí saludem aquestes i moltes altres iniciatives. Recordem que el Papa Francesc, en el missatge per a la Jornada Mundial del Malalt que se celebra avui, ens recorda la necessitat de donar la vida pels germans. Això diu el lema. És molt forta aquesta frase. Clar, donar la vida no vol dir només morir, sinó donar part de la nostra vida, el nostre temps, les nostres capacitats. Molt breument, si volen fer algun últim comentari, doctor Bussà.
Mira, només en tot cas, i amb tot el respecte, esmenar-li una miqueta la plana al Papa, perquè jo el canviaria la frase per donar vida pels germans. Perquè donar vida és donar el nostre temps...
Clar, la nostra vida la passem als altres.
Exacte. I en l'àmbit en el qual professionalment em moc, que són els de trasplantaments, doncs imagineu-vos el que suposa, quan ja no necessito els meus òrgans, el poder-los donar per donar en vida, i vida real, física, o la donació en vida. No?
I la donació de sang. Fa uns dies parlàvem de donar
exacte.
Sang.
Això són maneres realment també d'estar al costat del desconegut, per altra banda, que potser té més valor, no? Dono i no sé qui estic donant.
I a vegades es donen òrgans entre la pròpia família, també.
També.
Sí, no? Jo ho interpreto més, òbviament cadascú des de la seva banda, com una actitud vital. Una actitud vital en relació a les persones que ho estan passant malament. Una mica és un toc d'atenció, vull interpretar les paraules del Sant Pare, doncs, diguem, el cert individualisme que impera doncs, en la nostra societat actualment, i és el que entenc que demana és fer un zoom, no? Abstreure'ns de la nostra realitat quotidiana i ser capaços de veure on podem ser útils i per poder ajudar.
La frase, de fet, no és del Papa, és de la primera carta de l'apòstol Sant Joan, capítol 3, que diu, també nosaltres hem de donar la vida pels altres.
Ja no sé si es manarri la plana Sant Joan.
El Papa la fa seva, per entendre. Però bé, queda't.
Jo volia dir que...
Molt breument, sisplau, sí.
Aquest any, el títol aquest, Fe i Caritat, doncs, bueno, com cada any, la delegació de pastoral organitzem tota una sèrie de actes formatius, no? I un d'aquests actes va ser a l'Hospital de Sant Rafael passar la pel·lícula Muscati, el médico de los pobres. Aquest metge va ser un laic que va consagrar la seva vida, el seu temps, el seu patrimoni, tot. Va sacrificar la seva vida emocional, inclús, per atendre els més pobres.
Ja s'ha fet aquesta projecció.
És un sant.
Aquesta projecció a l'Hospital de Sant Rafael?
Es va fer, sí. Va expressament, doncs, per poder... I va assistir-hi també el cardenal. I va estar, doncs, bueno, molt, molt colpidora.
Recordem que l'Hospital de Sant Rafael és una obra que està molt a prop de la Vall d'Hebron, precisament, a la part alta de Barcelona. Gràcies, Ramon Giró, i gràcies també a Aleix Canalis i a Ignasi Arbussà. Fins un altre, bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Avui tot recordant el bisbe Pere Tena, auxiliar emèrit de Barcelona que ens deixava ahir, volem fer el cafè amb Jaume González Padrós, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona i actualment director de l'Institut de Litúrgia de Barcelona. Amb mossèn González Padrós recordarem breument la figura de l'estimat bisbe Pere Tena. Mossèn Jaume González Padrós, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Units en la pena per la pèrdua, a més sobtada, tot i que tenia 85 anys, del bisbe Pere Tena. Com definiria la seva figura, si ho pogués fer en una frase? No sé si li poso molt difícil.
Home, jo si ho hagués de fer en una frase, diria que és... Encara em costa de parlar en passat. Que en Pere Tena, monsenyor Pere Tena, ha estat un home molt gran, molt gran.
Molt gran, ja sé que no ens referim a l'edat, tot i que també no. Era gran d'edat.
No, efectivament, ha estat una persona d'una grandesa humana, d'una grandesa, no diguem, cristiana, d'una grandesa intel·lectual, d'una grandesa espiritual, que ho sabem tots els qui l'hem tractat, els qui hem estat al seu costat. Jo el vaig conèixer d'ençà de la meva entrada al seminari, quan ell era professor i era degà president de la facultat, I des d'aleshores ençà no ha deixat d'acompanyar-me, o sigui que personalment puc donar fe de la grandesa en tots els ordres de Monsenyor Pere Tena.
Ell, gran coneixedor de la litúrgia, sabia comunicar, no?, el que representava tot aquest, el que es diu art celebrandi, no?, tot aquest gran instrument que tenim a través de la litúrgia, amb l'Eucaristia, amb els actes de pietat, amb les pregàries i tot el que és posar en escena, però per celebrar i per viure la fe, no?, i per viure la connexió amb Déu. Aquesta pedagogia que ell tenia jo crec que és una mica insubstituïble, sobretot si 50 anys després de la gran reforma litúrgica del Vaticà II.
Sí, sí. És a dir, en ell es donava això que dissortadament no s'hauria de donar amb tothom, però es donava que teníem davant una persona que tenia una gran profunditat teològica de la litúrgia i que quan parlava sempre aprenies, perquè sempre et feia anar a fons, i ell podia parlar davant d'auditoris senzills, davant d'auditoris de persones sense una formació específica, i podia parlar davant dels més alts especialistes internacionals, com jo mateix ho he vist fer, i deixar a tothom amb una satisfacció intel·lectual enorme. I a la vegada, quan ell es posava els ornaments i celebrava la litúrgia, realment en tenies una gran consolació, perquè la seva era això, com ha dit, és a dir, el seu ars celebrandi era, com ha escrit darrerament, just encara ahir nit, un blogger en una pàgina catòlica, la seva forma de celebrar era convincent, és a dir, era una persona que entrava dintre de la pregària i feia entrar tots els qui amb ell celebraven aquella litúrgia.
I no és tasca fàcil. Una qüestió molt breu per comentar també amb mossèn Jaume González Padrós, i és que el bisbe Pere Tena presenta dos contrastos. Un, d'una banda, avui que és el Dia Mundial del Malalt, i hem recordat la festa de la Mare Déu de Lourdes i la realitat de la malaltia, va tenir un contrast curiós en això. Una malaltia llarga, com és el Parkinson, que feia anys que la tenia, però que no li havia impedit fer vida normal, i en canvi una malaltia curta, com sembla un problema digestiu o una obstrucció intestinal, que de cop s'ha fet curta i ha acabat amb la seva vida. No? Aquesta doble condició de la malaltia també és curiós, i en els cristians des de la fe doncs, ens mostra que hem d'estar preparats, no?, per afrontar-la. I d'altra banda, la seva aportació sobre la Sacrosanctum Concilium. Va fer la primera conferència a Salamanca l'endemà de publicar-se aquesta Constitució del Concili i l'última el 25 de gener passat als monjos de Montserrat. Vostè em comentava això, em sembla que ho podem revelar als oients, no?
Sí. Ell mateix va revelar-ho que el mateix dia, no l'endemà, el mateix dia que es publica Sacrosanctum Concilium a Roma, que el papa Pau VI en fa la publicació oficial, ell a la tarda, doncs a Salamanca, en el seminari, fa ja la primera conferència.